I amb aquest ritme rumbero de la Troba Kung Fu amb la Moreneta, arribem ja a les 12. I a les 12 acabem la primera hora i ja comencem aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Ens arribarà d'aquí res l'Abel Font perquè ens faci l'abans de l'informatiu i també amb ell farem el concurs. El concurs que avui és dimecres i això vol dir que avui coneixerem els guanyadors del número de loteria. Bé, doncs comencem aquesta segona hora i ho fem donant la benvinguda a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan, bon dia i bona hora a tothom i tota.
Ton.
I demà, pla, demà els homes els obviarem, farem un parèntesi i demà...
A les dons.
Demà només saludarem a les dons.
A les dons, molt bé. Però el demà ja arribarà, centrem-nos amb l'avui i a la una hi ha notícies, hi ha l'informatiu i ara explica'ns de què tractarà avui.
El Partit Popular no entén que l'equip de govern no hagi previst que Costes li demanaria l'enderroc de les terrasses del passeig de Riells. Punt. Parla de deixadesa en no fixar-se en una llei vigent des de 2013. Punt. És un dels temes tractats a l'espai La Casa de la Vila d'aquesta setmana a Empordà. Tema amb el qual obrirem, repassant algun fragment d'aquesta entrevista que es va poder veure aquest dilluns al vespre amb Joan Vall-Llosera, regidor portaveu d'aquesta formació política a l'Ajuntament de l'Escala. Punt.
El punt és necessari que els vagis dient?
Ah, no, mira, avui m'anava així. Vols que els digui?
No, si els vols dir, digue'ls, però m'ha sobtat allò que vagi aquest punt.
Mira,
diràs les comes, també?
Clar, si deus, de moment no n'hi hem posat cap de coma encara. Encara no n'hi ha de comes. En els titulars no n'hi ha de comes.
Bueno,
dos punts, són punts i seguits, i prou.
Doncs continuem amb els punts, està bé, sembla que fem un telegrama.
Ostres, en alguna mainada, els meus fills, per exemple, no els n'he parlat mai de telegrames, i dubto que sàpiguen què és un telegrama.
Bueno, i ells et dirien, ah, això és una aplicació, allò al Telegram, vols dir?
Sí, el tinc en el mòbil, el Telegram.
Que és com el WhatsApp.
Sí, sí,
d'això. Iran per aquí, segurament iran per aquí.
Escolta'm, seriosos.
Vinga, punt.
Punt
i a part. Exacte.
Va, demà és el Dia Internacional de la Dona. A banda d'una convocatòria de vaga, s'ha programat diferents activitats, en el cas de l'Escala, com una tertúlia a la biblioteca, la presentació de dos llibres i una pel·lícula a l'Alfolí de la Sal i el dinar popular de la llar del jubilat Jardí del Padró. El dinar popular i la tertúlia de la biblioteca, val a dir, es fan demà dijous, certament. Sí. Les presentacions de llibres i pel·lícula a la biblioteca són divendres i dissabte. Però bé, avui farem una prèvia conjunta de tot allò que hi ha programat amb l'etiqueta de Dia Internacional de la Dona, en el cas de l'Escala. I llavors parlarem de motociclisme.
Carai.
No pas el Mundial de Motociclisme, que és el que jo encara m'agradava de veure fins que ho feien en obert.
Sí,
Des que és de pagament, dius, escolta, ja m'agradava veure aquest espectacle.
Jo penso que l'última carrera que vaig veure en sencera la va guanyar l'Àngel Nieto. Mira si parlo de temps.
Home, fa una... ja està... està fotut aquest home, eh?
Ja és mort.
Sí, bé, clar, vull dir això. No, ara ja no el podem pas veure gaire. En tot cas, no, també es pot parlar a nivell local de motociclisme. I ho farem des de l'òptica que ja ens avançava l'Ivan al Zona Mixta, però el reformulem en format notícia per recordar aquest replanteig de la secció de motociclisme del CER, que es converteix ara en una secció de formació més que de competició, una secció de formació de nous valors, d'acord que aniran a competir aquesta mainada, però en tot cas amb la filosofia de fer-los créixer com a esportistes del motor, no tant ja com a competició, només competició, que és el que feien els germans Nani i Jordi Pérez, que passen a ser els entrenadors, mentre que els competidors seran nois de 5 a 12 anys aprox. Agenda d'activitats. Som dimecres i avui hi ha la presentació aquest vespre, avui a les 8, a la sala d'actes de l'Ajuntament, presentació de l'estudi sobre habitatge de l'Escala que ha fet la Fundació Sergi de Girona. Demà dijous, els actes vinculats amb el Dia Internacional de la Dona, que ja haurem destacat en la notícia prèvia. Divendres, bibliocontes a la biblioteca amb el petit món del petit príncep i al vespre, Assemblea General de Socis del CERT. Dissabte, visita romana de març i assemblea de socis de la llar del jubilat. Diumenge, dinar del soci al CERT i ball de tarda al casal del jubilat. Després de l'agenda, el temps. I meteorològicament parlant, hem de comentar aquest panorama plenament de primavera. Amb aquest sol i alguna nuvolada que veiem, i a part de les quatre gotes que han caigut avui al matí per netejar els carrers,
sí.
Abans que la gent, o just uns moments abans que la gent sortís al carrer, perquè era allò, aquell impàs dels més matiners ja hi eren, els que no som tan matiners encara no hi eren, però hem trobat els carrers molls, doncs hem trobat els carrers nets. Quatre gotes mal comptades per treure la pols i engegar el dia ben engegat. Un cop han posat els carrers, llavors han caigut quatre gotes.
Sí. Primer els havien de posar.
Primer han posat els carrers, sí. Després ha plogut, sí. I llavors la gent ja ha pogut circular.
Sí. Com ha passat tot això?
Doncs, doncs vinga, som-hi. I llavors en Sergi ha fet la previsió. Uh-huh. I la previsió ens hi ha dibuixat això. Panorama ja plenament de primavera, amb sol i nuvolades. Demà passa un petit front i tindrem més núvols que avui.
Molt bé, doncs continuarem amb aquestes nuvolades que no acaben de marxar, però bé, està bé que ara, aquest moment, doncs el sol sigui en tot, llueixi en tota la seva esplendor. No?
Mira, jo m'he hagut de treure el suet.
Què dius?
M'he hagut de treure el suet, vaig ja només en samarreta.
No som a 30 de maio.
Oh, escolta, haguessis estat treballant on t'he estat treballant jo, amb un finestral obert de dalt a baix que pica cap a est, amb un sol que entrava, un sol tremendo, una mà de maquinària allà al voltant que escalfava l'ambient, i he quedat amb les galtes vermelles i tot, no m'ho veus?
Està bé, sí.
No
sí,
veus? I les orelles no me'ls veus perquè els porto tapades amb els cascos.
Els veig negres, les orelles.
Ah, però mira, si faig així me'ls veuràs vermelles.
Sí, veig.
En vermelles, no pas perquè me'ls hagin estirat, però vermelles em sembla que sí que els hi tinc.
Molt bé, doncs tanquem la carpeta info. Ah, no, hi ha més info?
Hi ha més info. A darrere del temps, què passa?
Sí,
som dimecres. Si som dimecres, hi ha alcaldia.
Sí.
I a Víctor Puga avui li preguntarem sobre el ple ordinari que es va fer dilluns, sobre com s'està gestionant el cas de les destrosses a la Punta i també a les platges d'Empúries. Li preguntarem sobre el ple extraordinari, què en pensa de la feina que està fent el síndic de Greuges, en aquest cas el síndic de Greuges, Carles Cervantes. Li preguntarem, per exemple, de temes que comentem avui a l'informatiu, com és la presentació de l'informe Sergi aquest vespre, l'informe sobre l'habitatge. Què en sabem? Què en podem avançar del que es presentarà aquest vespre? Quines xifres hi ha? Són certes les xifres que argumenten sempre els de la PA que hi ha tants i tants de centenars de pisos buits? Van per aquí els números o no van per aquí? I l'Ajuntament? Què hi fa o què hi pot fer l'Ajuntament? Davant d'aquest informe, com s'ha de gestionar tot plegat? Hi haurà un canvi, hi haurà un abans i un després d'aquest informe de Sergi?
Tantes coses.
Tot això.
Pobre home.
Home, mira, esclar que li preguntarem tot això.
Comença parlant del temps, no?
Per trencar el gel.
Per trencar el gel, què? Sembla que comença a venir bon temps, s'ha acabat tantes freds.
A darrere del temps li parlaré del Via Crucis. I quin paper fa, senyor alcalde, en el Via Crucis?
Aquesta barba, de què és aquesta barba? Si no, s'ha fet malbé la màquina a afaitar?
Clar, els alcaldes no se solen deixar barba si no és per sortir els Via Crucis o les professons o d'altres. Mira, a Verges, sense anar més lluny, el pengen a l'alcalde. Perquè l'alcalde fa de Déu, no, a Verges?
Sí.
En Víctor Puga seria un bon Déu al Via Crucis de l'Escala?
Ho hauríem de provar, esclar. Ell fa paper sense text.
Home, no. Un Jesús sense veu no quedaria gaire bé.
Hauríem de mirar aviam què tal se'n surt.
Oh, però bé que xerren els plens. Ja en té de veu.
Sí, home, i d'arguments. Xerren els plens, una altra cosa és...
Bueno,
un paper i després representar-lo i en tots els ets i uts que té un paper com el de Jesús.
Sí, esclar.
No és el mateix de fer...
Però i representar un paper com el d'alcalde no és difícil?
Sí, tota la seva dificultat.
Cadascú la seva. Bé, doncs no, vull dir, totes aquestes preguntes els hi farem a l'alcalde perquè com que últimament els oients fan un paper molt passiu, és a dir, que escolten, em consta que escolten, però no diuen res... Doncs ja els fem nosaltres, les preguntes.
I com acabis, pregunta-li per la família, que sempre queda bé. Què? La família bé?
Tots bé? El col·legi bé?
Com els hi va?
Són trempats o no?
Per quedar bé, que no sigui tot pim-pam, pim-pam, millor. És un xic suau. Comença suau i acaba suau. També,
I la guerra pel mig, no? El mig sí que podem tirar.
Una altra cosa, vull dir que en veu baixa.
Digues.
L'alcalde.
Sí.
És del Madrid.
No.
Tu li dius, ahir bé, no? El teu equip, eh?
El futbol, què?
El futbol, què? També queda bé pel mig.
Sí, però, no ho es bomba gaire, que és d'aquest equip.
No.
No ho es bomba gaire, no sé.
però suposo que... Ah, què? Content, no? Per lo d'ahir, pel resultat d'ahir?
Sí, 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 qui ho havia de dir, no? De la manera que,
semblava...
De la manera com porteu la Lliga, mira.
Sí, sí,
sí. La Champions s'hi posa, eh?
És la vostra, eh?
No, és casa amb nenes. Sí, sí, sí.
No
dic
perquè no
sé. Bé, doncs això, això és el que donarà de si l'informatiu i el suplement. Ara sí podem tancar carpeta, si vols.
Vinga, que tanquem i...
Ep, si vols, eh?
No, no, sí, tant.
Perquè tancar per tancar...
És tonteria.
Ara sí s'ha de tancar.
Es tanca, es tanca. Va, doncs. Vinga, obrim el sorteig, obrim el concurs, més ben dit, i també, bueno, el sorteig en si, perquè avui toca sorteig.
26.108.
No sé quants de cèntims els hi toca.
Un oient pel... Un oient, un dècim pel oient que sigui.
Crec que no en tenim només un.
De què?
De dècim.
Ep, escolta-me, sí, però l'altre me l'he deixat.
N'hi ha dos. N'hi ha dos, eh?
Certament que ahir em van parlar-ho,
sí,
van
sí,
dir-ho.
Sí, per en Fèlix, doncs em va dir... Bueno, en Fèlix va venir a dir, un, què un? Aquesta setmana, dos.
Mira...
Per les dones treballadores.
Això anava a dir. L'un el sortegem obert, toqui qui toqui, dels 11 que tenim a la llista. L'altre, només hi participaran les dones. Bé, són quasi totes, perquè, perquè d'homes... Què en tenim, d'homes, d'homes? Bueno, en tenim dos.
Tenim dos.
Doncs mira, aquests dos faran el gest generós de no optar al segon dècim.
Exacte.
Saps què vull dir?
Molt bé. Jo, de l'1 a l'11, no?
De l'1 fins a l'11.
Podem fer un repàs ràpid?
Sí, mira, mentre fem l'alineació també donem via lliure si algú s'hi vol afegir encara.
Exacte, vinga.
Perquè ja tenim 11 números, un dels quals ens ha arribat via WhatsApp, per tant li hem donat dos opcions. Des de fa unes setmanes vam afegir-hi aquesta modificació. Qui ens enviï o qui opti als concursos via WhatsApp juga dues vegades.
El WhatsApp també el tenim obert, vull dir que el tenim aquí en pantalla.
En aquests moments tenim una alineació completa de futbol, de l'1 a l'11.
Vinga, amb el número 1.
A la porteria, Maria Massagú.
Amb el número 2.
Lateral dret, Salvador Simón.
Amb el número 3.
Central marcador, també Salvador Simón, que ha jugat...
Són germans,
no? Són germans, juguen lateral dret i central.
Simón primer, Simón segon.
Exacte.
Vinga, el número 4.
Lateral esquerre, Maria Colls.
El número 5.
5. La Francisca Callol, de lliure, perquè un és dels anys 70, i aquell temps l'alineació fixa era 4-3-3, i els números anaven així com els anem cantant.
Exacte.
Som en el 4. El 5, hem dit. El 5. Francisca Callol.
Vinga, el 6.
El número 6, interior dret, la Carme Pallarès.
El número 7.
Extrem dret, Manolita González.
El número 8.
Interior mig, l'interior repartidor de joc, la Fina Sabrià.
El número 9.
Davanter centre, la Rosa Costa.
El número 11.
I el 10?
Ai, el 10, el 10, sí, sí.
Número 10. Interior esquerre, Maradona, Josep Ximinis.
El número 11.
Extrem esquerre, en Carrasco, Dolors Casadevall.
I no sé si tenim ja el primer suplent.
A veure,
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Per la Carme Moriscot.
La Carme Moriscot.
La Carme Moriscot li tocarà el número 12, que és el número de l'afició.
Va, exacte. Molt bé. Doncs, per veure si me toca.
Vinga, has entrat allò per la campana, eh?
I perquè t'he sentit, acabava d'arribar a casa, i t'he sentit que ara truco jo.
I què feies fora de casa a aquestes hores? Ja ho saps, que és cada dia que fem aquest sorteig a aquesta hora.
Per això he arribat a l'hora puntual.
No, una devia tenir les seves coses, m'imagino.
Exacte, eh? Ara vol que li expliqui tot, eh?
No, home, no, la qüestió és qüestió de prioritats.
Les prioritats meves és escoltar Ràdio Lascala.
Vinga, molt bé, així m'agrada.
Vale?
Vinga, no hace falta decir nada más.
Molt bé. Gràcies, Carme. Bon dia, adéu.
La Carme Moriscot.
Tanquem
amb el número 12.
I jo...
Ja pots fer rodar la màquina, vinga.
Jo rodo la màquina, roda, i com a dir...
I prou.
El 6.
El 6 és la Carmen Pallarès. Carme, tens un dècim de la loteria que t'espera aquí a la ràdio. L'hauries de recollir abans de demà a les 3. A partir de fa uns dies, doncs, donem un marge ja de 24 hores, perquè allò era molt just de sortejar-lo el mateix dijous, i escolta'm, si no era ben bé d'aquí l'escala, anava molt just per venir a recollir el dècim. És un dècim amb el número 26.108, 26108. Carme, que hi hagi sort. I en sortegem un altre.
Aquest per les dones, hem dit.
Aquest només per les dones.
Vol dir que traguem...
Si sortís un 2.
El 2.
Un 3.
El 3.
O un 10.
El 10.
Tornaríem a treure un número.
Molt bé.
Motiu del Dia Internacional de la Dona que es celebra demà. Tornem a posar la màquina en marxa. Prou.
El 4.
El 4 és per la Maria Colls. Per la Maria Colls de Bellcaire. Sapigueu que té un dècim de loteria del sorteig d'aquest dijous, sorteig ordinari de loteria nacional 26.108.
Molt bé, doncs els dos números entregats. Recordem que encara ens queden els dos sortejos per demà i demà passat.
Tres sortejos.
Tres sortejos, exacte. Sí, tres sortejos.
Recordem-ho. Loteria Nacional, gentilesa de l'administració de Loteria L'Anxova Milionària, al carrer Major de l'Escala, amb en Fèlix com el seu abanderat principal i que sempre té la gentilesa de fer-nos arribar aquests detalls pels oients. Això ho han sortejat avui.
Avui, sí.
Demà dijous sortegem una calçotada per dues persones al Mesón del Conde.
Mm-hmm.
Ja ho sabeu.
Sabem, sabem.
Les millors calçotades del món
les trobarem al Mesón
del Conde. El divendres, croissants. Sortegem una bossa de 4 croissants a Pastisseria Torrent, aquells que...
Que no faltin a l'esmorzar.
Oh, t'acostes cap al Port d'en Perris, ja, el Nasti Porta. El Nasti Porta, croissants, cruixents, torrats, per l'esmorzar de dissabte que fan... Pastisseria Torrent.
Fa dissabte, un esmorzar.
Fa dissabte, punt. El sortegem divendres per anar a recollir dissabte. I afegim que dissabte a la tarda a les 7 hi ha un concert de sardanes de part de Bo, allò que es diu de part de Bo, concert monogràfic en Vila d'Esau, amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
Ja està dit tot.
Doncs...
D'aquí una estona en sabrem més, perquè d'una estona escoltarem l'entrevista amb Josep Moliner.
En Pep, és... Sí, en Pep Moliner.
Sí, Pep Moliner, de la Cobla Sant Jordi, que ens ho explicarà.
A veure què ens tenen preparat. És monogràfic, és només Vila d'Esau, allò, en Sau, que diuen els del món, no?
Sí.
I penso que va carregat d'obligades amb una cobla de primeríssim nivell.
Carai.
Te'n recordes, tu, del 2012?
I tant, amb en Roger Mas.
Amb en Roger Mas.
Impressionant.
Dues paraules i prou. Qui vulgui optar-hi, doncs hi ha dues entrades a sortejar, també, per divendres mateix.
Molt bé.
Punt.
Doncs ho deixem aquí.
Va, doncs.
Doncs t'esperem a la una.
Fins a la una.
Bé, doncs aquest era el sorteig que fèiem avui d'aquest, de l'apartat del concurs. Aquesta setmana doncs, hem tingut dos números de loteria. Demà doncs, més sortejos i divendres també. Ara, res, uns petits consells i ja... Anem de seguida a aquesta entrevista que l'han deixat per aquesta segona hora amb en Pep Moliner, és component de la Cobla Sant Jordi, i ens explicarà aquest concert. Aquest concert que els nostres oients hi poden anar-hi. Com? Trucant al 6... més ben dit, trucant, deixant un missatge en el 627 40 53 99 o en el 77 10 00. Tenim dues entrades dobles per sortejar. És un concert que val la pena... No se'l poden perdre. Molt bé, consells i tornem de seguida.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Torna-lo a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Sardanes sí, sardanes no, sardanes sempre, pregunto jo, hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana, cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
I ara sí, comencem aquesta segona hora de matins en xarxa, després d'haver escoltat l'abans de l'informatiu i haver fet el concurs, i ho fem amb l'entrevista, la secció que condueix a Abel Font. I avui parla amb Pep Moliner, ell és component de la Cobla Sant Jordi, que doncs, farà aquest concert de sardanes dissabte, dia 10, a les 7 de la tarda, a l'Espai Ter. aquestes sardanes dedicades a Viladasau, interpretar sardanes de Ricard Viladasau, el príncep de la tenora. Un concert molt i molt interessant, com ja he explicat abans, però en Pep Moliner, entrevistat per Abel Font, ens en donarà més detalls.
Tu ho has dit, Joan, avui tenim entrevista i avui parlarem de Viladasau. I és que aquest cap de setmana, aquest dissabte a la tarda vespre, a les 7, hi ha un concert programat a l'Espai Ter de Torroella amb aquest lema, Viladasau. Concert monogràfic de sardanes de Viladasau a càrrec de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, que acaba d'editar un disc, un doble disc amb sardanes de Viladasau. Per parlar-ne i saber-ne alguna cosa més, tenim en antena el Pep Moliner. Ell és fiscornaire de la Sant Jordi i responsable de projectes de la Cobla. Pep, sigues molt benvingut a la ràdio. Com anem?
Hola, molt bon dia. Molt bé, fantàsticament bé. Sí, sí.
Viladasau, no us hi poseu per poc. Qui va ser Ricard Viladasau per a Pep Moliner o per la Cobla Sant Jordi?
Bueno, un referent. Un referent com a intèrpret. En el meu cas no, perquè jo soc fiscornaire, però sí també com a intèrpret de Cobla, perquè jo l'havia sentit tocar i de fet un referent com a compositor. Com a compositor perquè jo que ja fa més de 30 anys que em dedico a tocar sardanes, no hi ha ballada on no hi hagi una sardana d'en Ricard Viladasau. És dels compositors més coneguts, dels compositors més ballats. Encara ara és de les sardanes més programades, són les d'en Ricard Viladasau. I després, la seva obra de sardanes obligades, que és la més extensa de totes, i les sardanes obligades que normalment sentim per a plecs i per ballades, normalment quasi totes són d'en Ricard Viladasau, que són les de més qualitat i les que més els instruments fa brillar.
El disc es diu, senzillament i amb aquesta icona, Viladasau. És un doble disc. De sardanes de Viladasau n'hi ha més de 200. La seva obra, no sé si arribava a les 240 i tantes. Com es fa una tria d'aquesta vasta obra?
Bueno, no és fàcil, la tria. De fet, de seguida vam voler fer un doble disc perquè volíem homenatjar tant el que eren les sardanes de Viladasau com les sardanes obligades. Per tant, aquest doble disc per això té unes altres sardanes obligades. I una mica la tria va ser entre títols coneguts, títols populars, títols no tan populars però molt bons, que nosaltres, sota el nostre criteri, creiem que hi havien de ser. I la tria no va ser fàcil, perquè finalment de sardanes hi ha 14, com tu has bé dit, bueno, en total són 28 entre els dos discos, i com bé has dit, en Viladasau en té unes 240, quasi bé, i no va ser gens fàcil, no? Però sí que vam començar a tirar amb una llista de títols i títols, vam anar a mirar com quedaven enquadrats, per dates també. També cal dir que ens vam posar en contacte amb la Cobla Ciutat de Girona, perquè ells també han fet un disc, Viladasau. Llavors el que volíem, una mica ens vam coordinar per no repetir títols, això també vam fer. Ells van decidir fer la primera fornada de sardanes d'en Viladasau i les nostres comencen a partir de l'any 51, de l'any 51 fins al 86, val? I engloben una mica sardanes que nosaltres creiem indispensables en un disc Viladasau. Per exemple, n'hi ha alguna que no l'hem inclòs, com podria ser Girona m'enamora, que tothom diria, cony,
vaja,
però si és la principal, si és la que tothom voldria sentir.
Sí, però quants cops ha estat gravada?
Té una raó. Sí. Nosaltres ja l'hem gravat 3 cops, amb 3 discos diferents.
D'acord.
I clar, ara tornar-la a gravar quarta vegada, bueno, tampoc és el problema de tornar-ho a gravar, però creiem que ja l'havíem gravat per altres vegades.
Des de l'escala es podia fer un símil amb el cas de Girona m'enamora. Fer un disc de sardanes de Viladasau i no posar-hi Girona m'enamora és com fer un disc de Veneres i no posar-hi El meu avi?
No, jo crec que no. Jo crec que no, totalment no, perquè ara hi ha aquestes alçades, ja vull dir, no cal que un disc de Veneres sempre hi hagi d'haver-hi El meu avi. Hi ha moltes altres de Veneres.
Sí, senyor.
Una mica és el que vam pensar nosaltres també amb aquest disc. Ja hi vam pensar fort, eh? És com també l'Alt Empordà. L'Alt Empordà tampoc l'hem posat. Que també dius, és una sardana, cony.
Monumental.
Però és que nosaltres també l'hem gravat 2 vegades, l'Alt Empordà. Ja la tenim en 2 discos, amb un disc que es diu La Sardana de Grans Èxits, i després la tenim en un altre disc que vam fer del 20 aniversari. Però, en canvi, clar, és que sempre que pensem en Viladasau anem amb uns títols molt concrets. Val?
Sí, Pep, hi ha sardanes que no hi han estat incloses perquè ja són gravades reiteradament, però en canvi estic segur que hi ha alguna sardana que us hauria agradat incloure-hi i no heu pogut. Per exemple, Serroncadora.
Sí.
Explica'ns una mica la història de Sa Roncadora.
Bueno, Sa Roncadora, ja en el moment que en Ricard de la Sala va fer, va ser una sardana que només va dir que només la tocaria ell i que no la volia donar a ningú. Ja en vida, ell va dir que aquesta sardana no la donava a ningú, igual que amb el tutut de l'avi passava el mateix, exactament el mateix. I després de la seva mort, ell va deixar per escrit a la família de que no volia que aquestes sardanes es donguessin, val? Que quedés una mica amb el mite, amb la història. Val a dir que nosaltres, com que primer el productor del nostre disc és en Jordi Molina, el nostre tenor principal és l'Enric Ortí, tots els deixebles d'en Viladasau, per tant tots dos coneixen la família, també a través d'en Xico, d'en Francesc Sánchez Carcassés, que també ens fa la presentació del disc, també vam tenir contacte amb la família, vam intentar-ho perquè creiem que era una bona ocasió, a més el centenari del naixement del mestre, ho vam intentar, però la família ens va dir que no i nosaltres vam respectar totalment aquest valor de la família, perquè si així ho va dir el mestre, doncs així serà i cap problema.
Uh-huh. Ara que has dit els noms, en els crèdits hi ha noms d'aquesta rellevància, la producció del disc, Jordi Molina, la direcció de la cobla, Marcela Sabater. El concert d'aquest dissabte serà presentat per Francesc Sánchez Carcassés. En tot plegat, hi ha una responsabilitat important, no? Jo penso, per exemple, amb els solistes, a l'hora d'encarar un disc o un concert com el d'aquest dissabte, penso, per exemple, amb l'Enric Ortí, quina responsabilitat encara, segons quina sardana de Viladasau.
Correcte. Pensa, mira, la Copa Sant Jordi, aquest serà el disc número 85 de la Copa Sant Jordi, amb els seus 30, quasi 35 anys de història, aquest any farem 35 anys. És un disc número 84. No, el primer disc que hem fet íntegrament de sardanes obligades va ser el disc 83, que és el disc que vam treure abans, el disc Obligats. És el primer disc, allò, dedicat únicament i exclusivament a sardanes obligades. I ara, el disc 84, el següent, torna a haver-hi un altre disc de sardanes obligades. Això té una raó de ser, també. Té una raó de ser perquè en aquest moment la Copa Sant Jordi estem passant per un molt bon moment artístic i per un molt bon moment de solistes. I no podíem deixar escapar aquesta ocasió. I, clar, tenim solistes com l'Enric Ortí, l'Ivan Alcazo, el Sergi Marompeta, que és un noi molt jove, però que es brilla d'una manera bàrbara, en Xavier Torrent, que tothom ja el coneix, que és excepcional, i, bueno, jo mateix, que també he fet les de Fiscorn, que ja fa anys que anem tirant pel món, i, bueno, era un moment ideal, i que els solistes ho afrontem amb molta il·lusió i amb moltes ganes. Perquè, a part, les sardanes d'en Viladasau, les obligades, són totes... Tenen una rauxa i, bueno, són fantàstiques pels intèrprets.
I tenen el mite de ser difícils per als solistes, de ser enrevessades?
Són difícils, sobretot les de tenora i de tiple, són difícils. Aquí, de les que hem posat al disc, per exemple, aquell Rossinyol, que és una sardana que potser podries dir que no, la dificultat no és tanta, però és tan delicada que finalment la dificultat no és perquè hi hagi molts escarafalls, sinó per lo delicat que és la sardana, aquesta obligada de tiple. O per exemple, el crit, és una sardana dificilíssima de tenora, o Llibertat, també aquestes de tenora, molt difícils. Després hi ha el típic Com un passarell, aquesta sardana de Flaviol, que té 7 variacions, que les hem gravat totes, i per tant vol dir que dura 11 minuts la sardana, perquè són en total 10 tirades. Les hem gravat totes. A més, també hi ha una vinculació, perquè Com un passarell està dedicada a Marcel Sabater, el nostre director, i a més Marcel Sabater em va fer la revisió de les variacions. Vull dir, tenia un sentit total posar també aquest títol.
Pep, el concert d'aquest dissabte 7 de la tarda a l'Espai Ter és la presentació formal del disc. M'encuriogeix diferents coses. La Cobla Sant Jordi és difícil de veure per aquestes contrades, si més no. No sé si perquè és territori comanxe, territori de les cobles històriques de l'Empordà, digues-hi la Bisbal, Montgrín, Salvatana, etc. I això és un honor també per l'Espai Tero, per Torroella, presentar un disc d'aquest embalum, no?
I per nosaltres. nosaltres, per nosaltres. Sí, com has dit, és difícil. Per nosaltres ens costa anar cap amunt, però segurament per això, pel que has dit, no pel territori que manxa, sinó perquè ja està com cobert també a Girona pel que fa, perquè hi ha molt bones cobles que ho fan molt bé i tenen produccions. Llavors ens costa anar a l'Auditori de Girona, ens costa anar a l'Auditori Espaiter, ens costa anar a fer concerts, sobretot el que és a l'Empordà i l'Alt Empordà. Clar, en aquesta ocasió, nosaltres ho veiem des del primer dia, presentar el disc Viladasau a Torroella, Montgrí, era com una cosa bàsica. No, presentar-lo a Barcelona ho farem més endavant, però fer aquesta presentació a Torroella era, per nosaltres, ens omplia d'orgull i de ganes, i més tot va anar a funcionar molt bé. Aquí va haver-hi una entesa amb l'Ajuntament de Barcelona, perquè l'Ajuntament de Barcelona ens ajuda amb la producció del disc, del CD, i va haver-hi una entesa amb l'Espaiter, també. Per tant, hi ha una col·laboració també entre ajuntaments, que és molt important, i més tot el lligam, l'exposició a Torroella, el Museu Mediterrani, Ricard Viladasau, Jordi Molina, que n'és el comissari, que també és el nostre productor musical i que ha fet els textos del disc, tot lligava i encaixava per venir a Torroella a presentar aquest disc Viladasau. Mm. Sí.
És un disc estrictament de sardanes, però la cobla Sant Jordi, els últims temps, és segurament la cobla puntera amb produccions amb altres formacions. Jo recordo amb una estima especial la producció que vau fer amb Roger Mas, que precisament vau venir-la a portar a l'Escala, a la Mar d'en Manassa, deu fer 5, 6 anys, no, el 2000, més ja, perquè era el 2012. Era el 2012, aquell fantàstic concert de la Cobla Sant Jordi amb Roger Mas. Fins on pot arribar la Cobla? Perquè n'heu fet de molt grosses, de produccions, en formacions fora del que és estrictament Cobla.
La Cobla pot arribar fins on es proposi. Sempre partint de la qualitat i l'excel·lència, sempre partint de fer les coses ben fetes. I pot fer tot allò que es proposi, tot, fent-ho ben fet, Si no, ja no s'hi val. Sí que nosaltres, diguéssim, ara farà 10 anys, de fet l'any que ve farà 10 anys, que vam engegar la nostra pròpia oficina de producció, que no sé si hi ha més cobles que ho tenen o no, però ja dic, nosaltres ho vam engegar, aquesta oficina de producció, vam engegar l'oficina de producció, comunicació, difusió, val? Precisament per enllaçar tot això, tot el que és el món de la cobla fora de la sardana, tots aquests projectes, doncs, per poder-los donar vida, poder-ho comunicar bé, poder una mica passar, diguéssim, a les èpoques modernes, que avui tot està com globalitzat i tot està a la xarxa i tot ha de tenir comunicació i visibilitat, i a part, el nostre neguit com a músic, toquem amb una cobla és una agrupació, és una petita orquestra amb uns instruments singulars, on té instruments de doble canya i de metall. Això qualsevol persona del món se n'enlluerna amb aquesta formació, perquè és única i exclusiva. I nosaltres com a músic tenim el neguit de fer altres coses que no només sardanes, perquè finalment toquem instruments i la gent que toca instruments té ganes de fer tot tipus de música. I dic que partint d'aquest neguit de fer coses és com vam engegar a fer projectes. Ja abans del Roger Mas va ser, diguéssim, el més sonat, el que ens va donar més visibilitat i el que va portar nous públics, que també això és una de la finalitat de la cobla, els nous públics. Però abans ja n'havíem fet algun altre de projecte, també amb Joan Albert Amargós, Lluís Vidal, després va seguir Pascal Comelade, abans del Roger Mas, després vam fer Roger Mas, i bueno, i hem anat i seguim, Vull dir, ara el 2016 estrenàvem el Mercat de les Flors, que més obríem temporada, que per una cobla, això és mai vist, obrir temporada en un festival de dansa, una cobla, el vam fer amb l'espectacle Insomni, que era un espectacle on t'ajuntàvem la Copa Sant Jordi amb un grup de dansa urbana, Cool Big Dance Company, i amb un DJ, amb Mario Nieto, i posàvem un espectacle amb escena on ja no només hi havia música, sinó hi havia música, dansa, teatre, escenografia, llums. Hi ha un tractament ja molt professional, ja, que vull dir, qualsevol ja no el xip de cobla ja una mica desapareix, és la sonoritat, però ja amb altres elements, diguéssim. Més normalitat. Nosaltres el que desitgem és ser normals, diguéssim.
I viure-ho, certament, i viure-ho amb normalitat. Aquests instruments...
Correcte.
Aquests instruments es poden aplicar o poden fer meravelles amb mil estils.
Correcte.
Amb una premissa que m'ha agradat molt que destaquessis sempre i quan es faci amb qualitat, les coses
sí,
ben fetes.
I a més amb la cobla encara més. Et diré per què. Perquè la cobla encara avui en dia genera molt de perjudici. Molt. Val, jo, i perquè molta gent està acostumada, quan li parles de copla, uf, sí, de la copla, aquell allò, desafinat, que no van junts, que toquen fort, que, saps? Un, sí. Aquest prejudici encara avui en dia encara hi és. Llavors, els que ens hi dediquem molt, diguéssim, i lluitem molt per tot això, doncs creiem que l'única manera és l'excel·lència, fer-ho molt bé. Mm. Inclús millor que els altres, val? Estem com sí, sí, encara sí. Millor, perquè el dia que tot sigui normal ja no ens caldrà, però per ara encara ho hem de fer-ho millor, i ens esforçar-nos a més, sí, perquè hem de mirar de trencar una mica el mercat, i sobretot, ja no només el públic, perquè el públic té molt de criteri, però també es deixa portar, és el públic, són els programadors, és la premsa, és una mica tot l'embolcall del món cultural musical, que s'ha de creure una mica més la copla. Ja dic, nosaltres estem contents, perquè amb aquesta base de l'excel·lència anem tenint projectes. En tenim molts més, però molts els descartem.
Qui sap, Pep, tornem a... deixa'm posar sí? una dosi d'ironia i qui sap sí? si de localisme. Per quan un projecte amb un grup d'havaneres a l'Escala Arran de Mar en som absolutament amants? Qui sap si la copla lliga amb l'havanera?
Sí, és clar que lliga, i tant. Ja et dic, tot lliga. Nosaltres no hem fet mai res. Amb cançó sí que hem fet moltes coses en cançó, però amb havanera no ho hem fet mai. Segurament no ho hem fet mai perquè no hem trobat l'ocasió, o no hem trobat l'ocasió de fer-ho amb aquesta excel·lència que et demano, que comento.
Però haurem de fer un truc als pescadors de l'Escala si volen interessar. Qui sap?
No ho descartem, però el que, per exemple, tenim molt clar és que si féssim una cosa amb havaneres hauria de ser molt excel·lent, molt. Sí, des de l'arranjament, des de tot plegat, no podria barrinar res. En el moment que algú barrina ja no ens interessa.
Malament rai.
Ja no ens interessa perquè ja trenquem una mica això que portem. Llavors cuidem molt, molt, molt els projectes. Cada any en valorem, de fet estem treballant a 2 anys vista amb els projectes. Cada any en valorem molts i pensem moltíssim. Si veiem que no ens acaba de quadrar o que tindrà un deix que no serà amb la qualitat que volem, ja el descartem de seguida, val? Perquè sempre busquem que siguin... Primer,
sí,
tampoc disparar-ne molt, tampoc Pep. Es tracta d'anar disparant projectes, eh? Mm. Però...
I tornem... Sí, certament. I tornem a l'inici, que si no acabarem, ens menjarem el temps i haurem parlat amb prou feines del concert. Tot plegat, aquesta conversa naixia de la presentació d'aquest doble disc dedicat a peces de Ricard Viladesau que es presenta a l'Espai Ter dissabte a les 7 de la tarda. Com està estructurat? Què se segueix del disc en el concert per al públic que ara ens estigui escoltant i que vindrà a veure'l? Què ens hi trobarem?
Mira, el disc hem fet una barreja, en total ja tocarem 12 sardanes, val? Estructurades en 2 parts, 6 parts cada sardana, i aquí hi ha una barreja entre les sardanes i sardanes obligades, i hem inclòs algun títol que no és el disc, com l'Alt Empordà, uh-huh. I com el Bis, que no us el diré, que tampoc l'hem inclòs al disc, però que tothom l'esperarà, val? Una mica, amb el concert, sí que he posat en concert, no tenim problema amb repetir títols que hem gravat molts cops, però creiem que en un concert Viladesau sí que hi han de ser. Per tant, trobarem això, Sardanes del disc, sardanes que no són al disc. El programa està publicat, si vols te'l comento, o el tenim publicat,
El tinc al davant perquè me l'he descarregat del web on estava anunciat, però esperava que ens el comentessis una mica tu.
Això, la primera part ja en Jordi, aquesta sardana fantàstica d'en Ricard Viladesau, aquell Rossinyol, Brigada de Tible, Ciutat del Llac, que és una sardana molt poc coneguda del mestre i és excepcional, és preciosa, té una melodia superinspirada, Sa Palomera, aquesta obligada de trompeta, Marona, preciosa, aquesta obligada d'Enric Ortí, que té una melodia preciosíssima, és molt maca. Aquesta no és una sardana de molta dificultat d'execució, de moltes notes, diguéssim, però té dificultat perquè té una melodia, allò, d'aquelles que el tenorista hi ha d'anar moltíssim. I com acabem la primera part com un passarell d'aquesta obligada Flaviol amb en Xavier Torrent de solista. Llavors, la segona part, Niu d'amor, una sardana que no podria faltar, que és preciosa. L'Avi Enric, obligada a Fiscorn, que se'm toca a mi fer-la.
I tindràs feina aquí.
Uh-huh. Tindré feina. Bueno, de les que hem gravat el disc, he triat la més senzilla,
Vaja.
perquè hi ha el Bufali l'Ull, que també l'he enregistrat, que diguéssim, aquella té moltíssima dificultat. L'Avi Enric no tant, és de les més conegudes, diguéssim, de Fiscorn. També per això la van posar al programa, Buscar també aquests títols coneguts. Després hi ha la Vall de Calonja, també preciosa, d'obligada de Tible, amb l'Ivan Alcazo de solista. llibertat, aquesta obligada de tenora que tu us he comentat abans, també amb l'Enric Ortí, preciosa, molt maca, molt difícil. A l'Empordà, que se sabrà que no hem inclòs el disc, però el concert sí serà, i Girona 1808, que aquesta sí que la tenim al disc, i serà per acabar el concert. Després hi haurà algun bis, també d'en Viladasau, i bueno, aquest serà tot plegat el concert i esperem que sigui fantàstic.
Ens ho ha explicat en Pep Moliner. Ell és el fiscornaire de la Sant Jordi, ciutat de Barcelona, i també responsable de projectes, arrel d'aquest concert presentació d'un disc que serà històric per les peces que inclou. És un doble disc de sardanes seleccionades de Ricard Viladesau i especialment sardanes obligades. Pep, ha estat un plaer.
Igualment.
Espero que vagi molt i molt bé aquest concert, que es distribueixi molt i molt aquest disc, i felicitats per la feina que feu des de la Cobla Sant Jordi. A veure si ens veiem més sovint per aquí dalt aquestes terres.
I tant que sí, i tant. Esperem que sí.
Felicitats. Igualment. Fins una altra.
Vinga, adéu.
Aquesta era l'entrevista a Pep Moliner de la Cobla Sant Jordi amb motiu d'aquest concert que tindrà lloc aquest dissabte a l'Espai Ter Sardanes de Ricard Viladesau, sardanes i sardanes obligades. Uns minutets per l'Helena Pujoleta amb la seva secció que ens porta cada dimecres, la seva secció Patrimoni, i ja de seguida anem a fer safareig.
Continguts en xarxa.
Patrimoni, amb Helena Puigdueta.
Avui a Patrimoni visitem l'església de Santa Maria de l'Alba, a Targa. De fet, la secció ja ens hi va acostar en el capítol que vam dedicar a un dels tresors més ben valorats d'aquesta parròquia, les pintures murals al fresc de Josep Minguell. Avui, en canvi, ens fixarem en l'obra arquitectònica pròpiament, en les parets i l'estructura que embolcallen aquests murs de llum. Un projecte del tracista carmelità Fra Josep de la Concepció, el major exponent de l'estil barroc classicista de Catalunya, un geni de l'estil que construeix el nou edifici sobre les bases de l'antic temple romànico-gòtic que va quedar en desús després que el campanar s'esfondrés sobre la nau el febrer de 1672. Aquell mateix any començaven les obres que no es donarien per acabades definitivament fins al segle XVIII. Un edifici de planta basilical de creu llatina amb una nau central i dues naus laterals més petites. És d'estil neoclàssic, encara que la façana tingui alguna pinzellada barroca i el creuer de l'interior sigui gòtic. Austeritat i simplicitat, però amb tendència a l'efecte monumental mitjançant la creació d'amplis espais interiors, criteris que marquen l'estil de Fra Josep i que s'exemplifiquen perfectament en la parròquia de Santa Maria de l'Alba. Proporcions harmòniques, prescindint d'ornaments superflus i grans pilastres, li donen aquest aire classicista. Jaume Espinagosa és el director del Museu Comarcal de l'Urgell.
I mires, doncs, els arcs i les columnes, doncs, quadrades, rectes, amb carreus de pedra ben tallats, que van distribuint, doncs, entre les tres naus principals, veus això, no? Doncs, aquest estil, doncs, recte, tallat, auster, doncs, és el que li dona, doncs, aquesta característica classicista bàsica, no?
Més enllà dels frescos murals de Josep Minguell, cal destacar també les relíquies de les santes espines de la corona de Jesús que es conserven dins d'una urna en una de les capelles prop de l'altar principal. Santa Maria de l'Alba és la copatrona de la ciutat a qui està dedicada justament aquesta parròquia. La llegenda explica que quan Carlemany va ser a Tàrrega combatent els sarraïns, va ser capaç de resistir l'embestida durant tota una nit i va ser a trenc d'alba quan els va vèncer. Un despertar del dia que va despertar també la devoció per la Mare de Déu.
I ara sí, després d'escoltar la secció de Patrimoni de l'Helena Puigdueta, que avui ens parlava d'aquesta eclèsia de Targa, aquesta eclèsia, doncs que... aquí la tinc, Santa Maria de l'Alba, a la secció Patrimoni. Bé, i ara sí que ja és el moment d'obrir el safareig, a veure què ens trobem avui en el safareig. De moment, als safareigs ens hi trobem la seva propietària, que és amb tot una, m'imagino, de roba per netejar, sí. I també amb un DVD. No sé per què porta un DVD, però ja ens ho explicarà. Núria Català, bon dia, bona... Epa, sí. Bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora. Sí, ara ha arribat l'hora. Mira, un dia vaig dir que un moment argumentaria, perquè jo cada dia acabo dient bon dia i bona sort.
Bona sort.
I ara ha arribat l'hora.
Ara ha arribat l'hora.
Sí, avui ha arribat l'hora, avui. Perquè, com que per la televisió no tenim gaire res, perquè el foraster s'ha acabat, sí. la família aquella del dilluns no val la pena. Mm. La novel·la del migdia tampoc, déu-n'hi-do.
Vol dir que ja la podem apagar, la televisió?
Sí, no, apagar no, perquè ja n'hi ha de programes bons. Ja el dissabte fan fax i preguntes freqüents i està bé.
Home, hi ha altres programes.
Hi ha altres programes, a part de la nostra tele, hi ha altres coses que... Bueno, vaig tornar a mirar una mica de Maestros de la Costura, però no m'agrada.
Mm. No, les crítiques no són gaire bones.
No val la pena mirar-ho. Bueno, doncs referim-me a això, doncs ara us explicaré. Ah, i això ho lligo amb el contenciós que va esclatar ahir. Mm. Ja ho saps tu, que ara Hisenda vol investigar les productores que treballen per TV3, com ara Mediapro, Minoria Absoluta, totes les productores.
O Brutal Media.
Brutal Media, totes. Mm. I a més, el diari Ara, també, els periodistes que escriuen a l'Ara, en Jordi Basté, Antoni Soler té dos fronts, perquè és el de Minoria Absoluta i escriu a l'Ara, també.
Sí, penso que és un dels accionistes, el diari Ara.
Sí, doncs, jo clar.
Tenim amb en Bases, que em penso que també...
Ah, sí, l'Antoni Bases, també, sí. Escriu i és accionista. I, bueno, i després aquella, l'Oriol Soler, que és l'amo, diguéssim, d'aquesta, de l'Ara i de moltes altres empreses. En Jaume Arrores, perdó, en Jaume Arrores avui està, per una crònica que he llegit de La Vanguardia, està desesperat perquè això no hi ha dret. Això perquè diu esclar, diu que n'he rebut de subvencions. Evidentment, subvencions que rep el grup Godó, el grup Prisa, tots en reben de subvencions.
Hasta la Fundació Francisco Franco
rep subvencions. Esto, alto. Doncs, i és clar, i si la seva productora porta un programa, doncs és evident que li han de pagar. Això és evident.
Home, esclar, i té treballadors, que hi ha gent que sí. Viu d'això.
Home, esclar que sí. I això, que avui aquest dematí Ernesto Ekaizer ha sortit per TV3 i també l'estan investigant, perquè escriu a l'Ara, ell ho ha equiparat amb la caça de bruixes que hi va haver-hi als anys 50 als Estats Units.
Del senador Montgomery.
McCarthy.
McCarthy, això.
McCarthy, el senador McCarthy.
Senador McCarthy, sí, el de la famosa.
Home, que va ser, allò va ser brutal, allò. Va ser
han fet hasta pel·lícules d'això.
Moltes pel·lícules s'ha fet i se'n va parlar molt. Als Estats Units va pagar un preu molt alt, perquè va marxar molta gent del cine, directors, i artistes, bueno, tots varen venir a Europa, mira, Europa se'n va...
Tothom era comunista aquella època. Tothom,
sí. És que només que diguessis una petita idea, res progressista, ja està, ja eres tachat de comunistes i, bueno, van agafar gent i els acusaven amics i delataven i va haver-hi suïcidis, va ser 4 anys terribles. I eren els principis de la televisió, llavors, als Estats Units, i va haver-hi un periodista de la CBS molt valent que cada nit, en el seu programa, fotia guerra en McCarthy, dale que te pego, dale que te pego, i va ser un dels... Gràcies a ell, l'assumpte es va acabar perquè no podia ser allò que... I ell feia un programa que se'n deia Buenas noches y buena suerte.
Ah, carai.
Jo que aquesta pel·lícula la vaig veure un dia per televisió i me va agradar molt. Vaig dir, aquesta pel·lícula me l'haig de comprar. L'haig de tenir en la meva col·lecció. Total, que me la vaig comprar. Li ensenyo que en Joan. En Joan pot donar fe.
Ensenya-la al públic.
Ensenyo que al públic.
Ensenya-la a les càmeres.
A les càmeres. Ensenyo que a les càmeres, I és en Blu-ray i està molt bé. I, bueno, com vosaltres me vau dir per venir aquí, vaig dir... Ostres, jo dic, mira, doncs jo, quan me despedeixi, faré un petit homenatge, però molt i molt petit, perquè, és clar, és molt petit, en aquest periodista, aquest gran periodista que se deia Edward R. Morrow, era un programa de la CBS, I ell, bueno, s'hi va implicar-hi molt. Bueno, escolta, mà, si la gent mira la pel·lícula o l'han vist, es veu tot el liu que hi ha a la CBS, que estaven... Esclar, rebien molt... els polítics, llavors, el McCarthy, escolta'm, era l'amo.
Sí, sí.
I, bueno, i és el meu petit homenatge, per això jo cada dia me despedeixo dient, esclar, com que és el dematí, evidentment, bon dia i bona sort, fent un petit homenatge a l'Edward R. Murrow, periodista de la CBS. Aquesta pel·lícula és dirigida per en George Clooney, és del 2005, Està rodada en blanc i negre, perquè és que ha de ser en blanc i negre, perquè...
Sí, sí, en pel·lícules que en color no donaria...
No, en color hauria sigut un... No hagués pas. La fotografia hauria sigut un desastre. Aquesta pel·lícula tenia que ser en blanc i negre.
És igual que la Lista de Schindler.
Ah, també,
Ha de ser... En color, hagués perdut. En blanc i negre li donava el que li havia de donar...
I
va tenir l'Òscar, per això, no?
Aquesta va tenir 6 nominacions a l'Òscar. Una d'elles era la... Una d'aquesta nominació a l'Òscar era la millor pel·lícula, i és dirigida per en George Clooney. En George Clooney també hi surt, aquí, en aquesta, fa d'actor i director. I, bueno, jo la recomano. A mi m'agrada molt, m'agrada molt, perquè és una pel·lícula a base de diàleg, i veus en allà les coses que hi havia amb aquelles redaccions i aquella fumarola que hi havia, perquè aquest senyor sempre anava amb el cigarro a la mà,
Sí, sí.
L'has vist tu, aquesta pel·lícula?
No. Mira, te diria, amb la meva ignorància, és que no sabia ni que s'hagués fet una pel·lícula de...
Sí.
Així, tractant aquest tema, però d'una altra part. Sí que sé que hi ha pel·lícules que s'han fet del cas de la Caixa de Bruixes, el senador McCarthy, però que hi hagués aquesta, no?
No, aquesta és tot aquest programa, tota la casa, el combat que va tenir aquest senyor, perquè, escolta'm, avui la CBS, esclar, li deia que plegués, que, esclar, perquè hi havia filtracions per tot i... En fi, és un petit homenatge que faig.
Molt bé.
És això.
No, ha de ser una pel·lícula d'aquestes distretes, i el que els agradi aquest tema i saber tot el que va passar, i, esclar, pel·lícules històriques d'aquestes que t'expliquen, t'han d'explicar més o menys el que va passar.
Sí.
Alguna vegada són algunes adaptacions, però no, aquesta pel·lícula és una cosa real.
Real. I aquest dematí l'Ernesto E. Kaiser, com que ho ha equiparat amb el que està passant ara... amb la Caça de Bruixes d'Estats Units, jo dic, ostres, és que sempre l'encerta, la Kaiser. I a mi m'agrada molt, la Kaiser, l'escolto per la tele, per la ràdio, perquè a vegades amb en Basté també hi ha anat, i llegeixo les cròniques que ell fa, i m'agrada molt, la Kaiser.
Uh-huh.
O sigui, la Kaiser, aquella en Suso del Toro, n'hi ha molts. La Bea Talegón també és una altra que s'implica molt i molt, i que no té pèls a la llengua, i que estem vivint una època. Ahir me'n vaig anar a dormir, poc vaig mirar el partit. No, entre això, del senyor Montoro, que li dic senyor Montoro perquè estem aquí, a la ràdio, però a casa no li dic pas, això, que aquesta investigació que...
Vull dir que en Montoro és quasi el nou McCarthy, no?
Sí, en McCarthy és. I després, lo del cercle equestre. Escolta'm, també... Mira,
sí,
avui
ho escoltava.
Després diuen que perquè hi ha independentistes...
No, els fabriquen.
Els estan fabricant. No, els que els fabriquen es veu que és l'escola catalana i la tele catalana. Ja em mamati.
No, però el que estan fabricant és...
Són ells.
Cada vegada amb totes les accions i declaracions que fan.
Sí, accions, declaracions. Escolta'm, aquell alemany, no saps què fer, si riure o si plorar quan sents aquell alemany. Perquè, si aquell senyor està en contra del procés, jo ja li respecto. Però és el que va dir. Hem d'anar tots a la presó.
Tots hem d'anar a la presó.
Tots, anem a la presó, perquè si hem de votar 100 vegades, votarem 100 vegades independentisme. Almenys jo.
Bé, no sé, els alemanys tampoc són gent que puguin donar, després del que els hi va, passar... amb l'època del nazisme.
I ara nosaltres, els independentistes, diuen que som nacionalistes. No som nacionalistes, som independentistes. Hombre.
Molt bé.
Que els termes són diferents.
Mm-hmm.
En fi, que sí? Doncs ja sap, mira.
El silenci que toca.
El silenci.
I tot
doncs ja he explicat el perquè faig aquest petit homenatge en aquest periodista de la TBS estadounidense, de Nord-Amèrica.
Dit tot això, moltes gràcies i fins.
Bon dia i bona sort.
Bon dia i bona sort.
Encara me queden 6 minutets en aquest rellotge.
I encara hem d'anar a veure les portades.
Això,
però,
de fet, a veure.
En quant a programació hem de dir que el Foraster va fer un resum.
Jo sí, un resum.
Vaig dir, no val la pena mirar perquè ja és el que ha passat.
No, jo tampoc no el vaig pas mirar.
Estava ben lligat.
Sí, una mica, una estona, vaig mirar una estoneta, però eren tot coses... un refregit, que se diu, un sofregit. Mm. Un sofregit de tots els 6 programes que ens han fet aquest any, que només ens han fet 6. Mm. I ara, mira, no sé, ara...
A veure què passa
quan tinguem govern i a veure com ho enfoquen, això, perquè, escolta'm, jo, de la manera que anem, em penso que el 155 ja no ens el traurem mai més de la vida. Estic ben espantada.
Formarà part de la família.
De la família catalana. I després, després també te vaig a Íbia, a la tarda... A tot es mou, ara volia dir tarda oberta, no? A tot es mou, hi havia, perquè, escolta-me, s'estan fent una promo i brutal, l'Alfred i la Maia.
Els vaig veure. Els he vist aquest matí, he vist un tros, sí? I després he vist l'altre tros, que també en el taxi, el de la Vila.
El cotxe. El cotxe amb l'Eloi també hi eren. Sí, sí, sí. I la setmana passada eren a Camp... No, espera, aquesta setmana eren a Camp Basté. Sí. També, o sigui, que s'estan fent una gira, bueno, esclar, els han de promocionar.
I aquí ja tinc una notícia aquí, en el Bertele, que diu... Alfred i Amaya, primera visita a Telecinco, en el programa de Toni Moreno,
que
també han aconseguit que hi vagi.
Que hi vagi, sí.
I al final han aconseguit. Bueno, ara són els més mediàtics.
Sí, aquesta noia trobo que és una miqueta fabassa.
S'explica molt bé, eh?
Sí, però la trobo...
Parla molt, xerra molt.
Xerra molt, però no sé, la trobo una miqueta fabassa, que vols que t'hi digui. Ell no tant, ell. A mi la cançó no m'agrada pas gaire.
No, per un festival...
Bueno, una cançó, vols que t'hi digui, una balada...
Bueno, però esclar...
Sí, està molt ben interpretada, ells dos, ai, se miren, estan enamorats... Bueno, no ho sé, ja ho veurem on t'arribarà aquesta parella. Si és una parella comercial, alto. Ho hem de dir-ho tot, eh?
No, bueno, ells no ho expliquen... Que...
És una parella...
Jo no hi veig que haguéssim anat a buscar una parella comercial...
No, s'han enamorat, verdaderament, estan enamorats,
sí?
Jo ho dubto.
No, jo que veus en aquesta cosa...
Sí?
Altres coses te diria poder sí, no? Però en aquests nois, tal com bueno, tot el que poc que he pogut seguir, no don aquests...
No don, bueno, no ja don, veurem qui no té raó. No, tu no, dius que sí, jo dic que no, ara qui té raó.
No li veig, quasi.
I ja te dic, la cançó, l'he escoltada ja dues vegades i... Què vols que t'hi digui? És una balada.
Bueno, però esclar...
Va anar al festival...
La balada... L'última va guanyar una balada, eh?
Sí, sí.
Vull dir que a vegades no sembla. Sí, sí. A vegades anem a buscar cançons o...
Però vols dir que aquell noi no li van donar el premi, pobret, perquè estava malalt i necessitava un trasplantament de cor i tot allò. Va ser una miqueta...
Però si fos així...
Entre tu i jo, ara que ningú ens sent, vols dir que no hi va haver-hi...
Però si fos així...
Per llàstima, pobret.
Bueno, si arriba a ser això, ja val més que... A mi, si m'arribo a assabentar com ho ha fet així, jo quasi plegut de cantar.
Plegues de cantar.
Clar, dic, home, jo suposo que pel talent o per la cançó, per la bona interpretació que he fet...
la va interpretar bé, però què vols que t'hi digui? Una interpretació molt personal, una cosa molt personal. I va donar-hi... L'única cosa que va tenir aquella cançó que va donar-hi una interpretació molt personal. Mm-hmm. Que aquests dos nois, aquest noi i aquesta noia, mira, se miren, això, i tu canción, i no sé què, i no sé quantos... Jo està més passat de moda.
Jo, per guanyar, no la veig.
No sé, jo no.
Però, bueno, mira, hem volgut aprofitar el tirón que té o té per anar-hi, sí. per la popularitat que pugui tenir i a veure com els hi surt. No els hi va sortir tampoc gaire bé a l'època de la Rosa.
No.
Es pensaven que s'ho menjaria tot i al final em vaig veure 6è o 7è.
No.
I ja veurem.
Ja veurem. El mes de maig és el festival.
Núria, es queden dos minuts.
Dos minuts.
Tens aquí les portades.
Sí, tinc aquí les portades.
Què te diuen les portades?
Les portades que me diuen? Doncs mira, ui, si me diuen. A 10 minuts tenim en Pepe Navarro. Noi, en Pepe Navarro, escolta'm, sempre està en fregaos. Sí, jo per mi que se'ls inventa aquest fregaos per fer quartos.
Home,
perquè és una exclusiva.
Clar,
10 minuts li han fet una exclusiva. Li han donat 4 cèntims perquè 10 minuts no paga gaire.
Però
ja
en Pepe Navarro fa molt de temps que no fa res.
Per això...
Ha de fer alguna cosa per estar a primera línia, no?
Sí, mira, ara Pepe Navarro demanda a su exmujer Lorena. Mm. Mira. Després tenim a Lectures, també una altra exclusiva. L'Alba Carrillo es veu que ha guanyat la batalla a Fonsi. Mm. El juez le da la razón de tot el contenciós que tenien amb en Fonsi Nieto.
Sí, sí, sí.
Doncs, que me penso que tenen un fill pel mig, que hi ha un fill, sí. Me penso. Doncs ell ha guanyat, mira. I la lectura és exclusiva. Tenim a Ola, que la Marta Ortega, que és la filla d'aquell...
De la Mancia Ortega.
D'aquell tio tan ric.
Sí.
I en Carlos Torreta, que és un dissenyador de moda, en Torreta, sorprenden en los Oscars. Veu que van enlluernar allà, a la d'allò. Jo no veig pas que enlluernin gaire aquí.
Poder allà,
a la catifa vermella, poder enlluernar més. I després tenim el que me dices, que el que me dices sempre va més... en d'allò més contundent, així es diu, así fue su noche de pasión, aquell, en Kiko, també ara en Kiko deu explicar drats bruts de la seva vida privada, todos los detalles